Radio Estel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Que bé m'ho he fet venir per no haver-me de recordar. No?
Sí, ja ho he vist, mira, aquest track ja esclareix qui sóc i què faig, eh?
Maria Voronkova, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Bé, molt bé, eh? Aquí fent ràdio. Preparats pel Piro Musical, que també
home,
és música.
És guai, eh? Home, home, a mi m'agrada molt.
Aniré, ja,
és l'espectacle tècnic definitiu, a mi me pone un poco.
Sí,
20
eh?
Minutos para darlo todo.
Ara.
Com a
ara.
Tècnic,
a
bueno, el nostre tècnic ho sabrà, o sigui, això és una virgueria. Una meravella,
ara.
Bueno, en fi, una meravella.
En fi, escolta'm, vam deixar un programa a mitges.
Sí, senyor.
Que avui acabem i rematem.
Correcte, correcte. Ho vam deixar en el punt àlgid, però primer jo crec que hem de fer un petit repàs pels oients perquè
sí,
es col·loquin
sí,
una
sí,
mica
sí,
de què deien. Doncs mira, fem un resum de tot plegat, d'acord? ¿Vale? Estàvem parlant de Clara Josephine Wieck, o altrament coneguda com a Clara Schumann. Qui és aquesta senyora? Doncs és una nena prodigi, formada i creada com a tal pel seu pare, Friedrich Wieck, que també era pianista i pedagog, d'acord? ¿Vale? Ella fou una dona tot terreny amb una carrera dels escenaris absolutament exitosa, vamos, la Beyoncé de l'època, d'acord?
Sí.
¿Vale? I a més una figura clau en el panorama musical, ¿vale? Esto es así. Compositora, alerta, atenció, des dels 12 anys, que és una burrada.
Sí.
61 anys de carrera a les esquenes, que se dice pronto.
Ahí es nada.
Sí.
Hi ha gent que treballem.
Sí.
Jo en treballaré, eh? 40,
sí, no, nosaltres en treballarem
és...
a tope. Sí. Sí. No es queda, ostres. Sí. Bueno, mira, aquesta senyora tenia 40 gires de concert.
Mora.
L'apodaven la reina del piano. Mm-hmm. Vamos, como la Madonna del pop, pues
clar,
ella
clar,
con el
clar,
piano,
clar.
Tal cual, porque sí, era el pop així. De la época, ya me entiendes tú.
Sí.
Així que, vamos, és una jefaza en tota regla. Va ser reconeguda amb els màxims honors. Mm-hmm. La van elevar grans figures de l'època, com Chopin, que va afirmar que era l'única dona de tota Alemanya capaç d'interpretar les seves obres tal i com ell les havia imaginat.
Imagina't.
O Goethe, que va dir d'ella, en veure-la tocant en directe,
sí.
Aquesta noia té més força que 6 nois junts.
Mare Déu.
Correcte, així que androcentrisme a part, el reconeixement era tremendo. O sigui, l'admiraven tots els coetanis i era, bueno, era top, era lo más. Era lo más de lo
más. És així.
Així que, per si fora poc, tot això que he dit, que no està nada mal, va ser, a més, una pedagoga de renom internacional, una divulgadora musical,
mira,
com jo, amb Pizzo, que me hace ilusión.
Sí, és que
me hace ilusión.
Recordarem Maria Voronkova d'aquí 200 anys.
Sí, por favor, que algú faci aquest programa. Ai, no, por Dios. No sóc tan top com Clara Schumann.
Bueno,
va tenir moltíssima rellevància i, a més, tot això que t'he dit,
sí.
va ser mare ella, alerta, atenció, de 8 fills.
Déu-n'hi-do.
8 fills.
Clar, és que...
I pobreta va patir la mort prematura de 4 d'ells. O sea, vamos, tortazos en la vida no
Fixa't.
Li faltaron, pobreta. També va ser esposa d'un marit bipolar, i durant llarguíssims períodes, com que ell era bipolar, ella era l'únic sostén familiar de tots plegats.
Imagina't.
Així que, com dèiem la setmana passada, és la puta ama.
Pam!
¿Vale?
Ja ho he deixat anar.
Sí. Però, a part de tot això, que dius, hola, què tal? ¿Cómo te quedas? Bueno, ya me conoces, Joan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No puedo cambiar.
Per això vens al programa.
Què passa? Doncs que ella també va protagonitzar històries d'allò més novel·lesques
sí.
i emocionants, que li han valgut, atenció, la friolera de 2 pel·lícules biogràfiques, 3 novel·les, una sèrie, diverses edicions dels seus diaris personals, i a més va ser el rostre dels bitllets de franc entre 1989 fins a 2002. I per si això fora poc...
Ah, re.
Nada, 4 dies.
Mare de Déu.
Fins que desapareixen els francs, bàsicament,
sí,
una cosa.
Vale.
I, a més, Google li va fer un doodle, que el podeu buscar, Clara
sí.
Schumann, a Google, on apareix ella asseguda al piano envoltada dels seus 8 fills.
Fixa't.
Així que, a tope, con Clara Schumann, i bienvenida, Clara Schumann, a la cultura popular, que ja era maldita l'hora.
Ara.
Lo más. Clara Schumann és lo más. I aquí estem nosaltres, doncs, per reivindicar la seva figura. Per què? Doncs perquè ella va quedar una mica soterrada sota la fama del seu marit, Robert Schumann.
Uh-huh.
I per què? Doncs perquè era un dels compositors literats i crítics musicals més representatius del romanticisme. I nadie le quita el valor.
No. Però també al César lo que... A la César.
A la César, a lo que és de la César. Ara. Així que va, comencem. La part 2 de Clara Schumann.
Thank you.
meravella, eh?
És divina.
Sí, sí.
És que és divina. És
una la diva del piano.
És la diva del piano. La reina del piano, ja
sí,
li deien.
Sí, sí, clar,
ja li deien, no, ja t'ho dic. Vinga, va. On ho havíem deixat la setmana passada? Recapitulem una mica. Mm-hmm. Teníem a Clara que havia pres una batalla legal contra el seu pare per poder contraure matrimoni amb el gran amor de la seva vida, que és Robert Schumann.
Recordem que el sogre no hi estava gaire d'acord, eh?
En absolut. Val. Gens. Per què? Perquè, com ja havíem dit, aquest senyor era un perla.
Sí.
Era un perla. S'estava tractant amb mercuri per la sífilis. Amb tots els efectes secundaris que us podeu imaginar.
Que,
o sigui, no toméis mercurio, ja ho vam comentar.
Home, no
lo hagáis, no lo hagáis. I és que, a més, el pobre patia bipolaritat, amb la qual tenia crisis de depressió, tenia vertigens, al·lucinacions, fòbies, de tot.
Clar, aquest senyor tenia de tot. Recordem que no hi havia la medicina que hi ha ara.
No, i no estava diagnosticat en cap cas.
Clar,
senyor atormentado
i
ja. Vale? No obstant, aquesta parelleta s'estimava amb bogeria. Compartien el món de la música. Mm. Ella era la seva màxima fan i divulgadora de les seves composicions. I què passa? Doncs que tots dos s'admiraven, gaudien d'èxit professional, molt reconeixement, eren figures superdestacades dins del món de la cultura, així que eren una parella bastant guai.
Mm.
Què passa? Ells es casen, todo chachi pistachi, i en aquestes, sent així tan top com deia...
Chachi pistachi, eh?
Sí, chachi pistachi.
M'ha agradat.
Així estaven, chachi pistachi.
Ideal.
I què passa en aquest moment? Chan-chan-chan-chan-chan. Arriba a casa seva un joveníssim i sexíssim Brahms.
Clar.
És molt important, eh? Imagina. Sexy Brahms.
Sí, eh?
Recorda. És que no, ja ho dèiem, no?
Que
és el senyor
Gordon. La figura que tenim d'ell
no
és...
Sexy,
clar.
Sexy, sexy, sexy. Como, no sé, guapo, guapo.
Clar.
Romántico, melenudo, malote.
Sí.
Eso. I per què arriba aquest senyor? Doncs per mostrar-los amb ell les seves composicions, per veure què n'opinen. Era un noi alt, introvertit, mirada profunda, mitja melena, i fascina el matrimoni Schumann. Però fins a tal punt que tots dos decideixen acollir-lo a casa seva i facilitar-li la carrera i el futur.
Ai.
Així que, senyores i senyors, ara sí, seguim on ho havíem deixat, perquè arriba el cotilleo time.
Peça Cotillos Tempus,
sí.
Número 2.
Sí, no, notes aquesta cosa com romanticona
ha
i...
Ha quedat una mica, amb carinyo capells, eh? Ha quedat una mica Catalunya Música.
Bueno, escolta, per què no?
Cotillos Tempus, número 2.
Sí, sí, ho fem igual.
Sí. Va, què passa amb Brahms?
Passa que, per una banda, Robert veu en aquell compositor el futur de la música.
Mm-hmm.
I el cert és que el temps li va donar la raó, perquè és veritat que estava com una cabra. Sí, estava com una cabra. Però era un musicazo i un visionari increïble. Sí, la veritat és que sí. I què passa amb Clara? Doncs
ai,
que Clara i ell tenen una connexió instantània.
Mira.
Però no només a nivell... així musical, que ella deia «Ah, es un hombre enviado por los dioses». No. És que connecten a nivell intel·lectual.
Ai.
Sí. Pam! Així que es queden absolutament enamorats d'aquest senyor i el conviden a quedar-se a casa seva.
Fixa't.
A fer què? Doncs a fer classes, a composar plegats i sobretot es comprometen a ajudar-lo amb tot el que pugui, tot el que faci falta per fer-lo despegar la carrera musical. I tu imagina't Brahms, ahí, chavalito de 20 anys, flipando pepinillos.
Clar.
Perquè allò, imagina't, és com si jo soy una estrella pop, bueno, una cantante pop mediocre,
sí?
I me acogen Beyoncé i Jay-Z.
Clar.
Me dicen, te voy a hacer famosa.
Escolta'm.
Bueno, claro, se te escapa la gotita de pipí.
Vinga.
Claro, Brahms estava, que
tira.
No se lo creía. A tope, a tope.
Clar.
Qüestió, que Robert i Brahms es fan amiguíssim. Sí. I fins i tot ell comença a trobar-se com molt millor. Vale, això Schumann. Estava ple d'energia, amb ganes de tot, i fins i tot el tema de les al·lucinacions i els vertigens sembla que li remeten.
Fixa't.
Així que tot superxachi. I Clara i Brahms, per la seva banda, també es fan amiguíssim.
Amiguíssim?
Bestis en todo,
val,
vale? Top.
Val.
Toquen, composen, riuen, parlen, tot el dia, allà, juntets, a tope,
ai.
Eh? I sí, efectivament, aquí comença el marro, eh? Perquè què passa entre Johannes i Clara? Prepara't, eh?
No.
Prepara't, perquè no ho explicaré jo. No. El que faré és llegir una carta que Brahms li escriu a ella. I vosaltres, eh? Vosaltres mateixos traieu conclusions.
Vinga,
va, música de llegir cartes. Li diu Brahms: ets per mi una amiga tan estimada que no puc expressar-ho. Si això continua així, hauré de col·locar-te darrere d'una vitrina o estalviar per poder engarçar-te en or. No puc fer altra cosa que no sigui pensar en tu. Què és el que m'has fet? No pots desfer l'encanteri que m'has llançat.
Escolta'm.
Sí, que... Aviam. Sí, que...
No, no.
Si em preguntes a
poeta,
mi... Si em preguntes a mi, la cosa està clara.
És... Sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
Oh, no, on... Chistecito, Joan, no, esperava el teu chistecito.
M'agrada molt.
No passa res,
És que estava pensant que pot ser Brahms el primer tronista de la història?
Deixem-ho aquí. Sí, el chistecito ha llegat.
Ja el teníem.
Però mira quin romanticisme. Que
no, no, preciós.
Bonita, por favor, que la quieren engarzar en oro.
No, no.
Como no la puede tocar, no la puede...
Posar-me una vitrina.
Però, escolta'm, que no tenim proves incontestables del rotllito carnal, ¿vale?
Bueno,
clar,
escolta'm.
Això. No. No, perquè molts historiadors diuen que va ser completament platònic, ¿vale? Però, de nou, jo no digo nada. Jo no digo nada, sinó que escoltarem les paraules de Brahms. En aquest cas, Brahms escriu a un amic comú de Clara i ell. O sigui que ella s'enterarà d'aquesta
paraula. Compte aquí.
I diu, música de cartes, por favor. Tot sovint he de contenir-me amb força per no rodejar-la amb els meus braços en silenci i fins i tot... És que no sé, em sembla tan natural que ella no s'ho prendria malament.
Cuidao.
A ver.
Estem parlant...
A ver, el platonicismo aquí.
Estem fent premsa rosa de fa... 200 anys?
És correcte, és correcte.
Pot ser, però és que també hi havia marros.
Home.
I cal explicar-los.
Home, per suposat.
No, és que la música clàssica és avorrida.
No.
Mira.
No. Marro.
Ara.
Aquí abrazándose en silencio con el marido. Si esto no es el primer caso de poliamor, aquí, que ni lo vea. Esto es poliamor. Esto está...
Només tocava tecles. No.
No. Estaven els tres allà, a la caseta junts, allà. Que bonito serà. Bueno, va. Queda això al vostre criteri i decidir què passava allà. Jo no dic res, Només he llegit textualment.
No, res. Aquí ningú ha dit res.
Jo no he dit res. Jo només he llegit cartes.
Ara.
No es pot dir.
Històriques.
Va. Tornem al dia a dia.
Sí.
Vale? Així està la cosa. Tenim el trio la, vivint els tres allà, juntets, composant, tocant i a tope.
Sí.
I el temps va anar passant. Brahms, gràcies a la influència i als contactes dels Schumann, cada cop va guanyant més i més popularitat. Així que què passa? Que Clara s'encarrega d'estrenar moltes de les seves obres. I clar, l'acceptació del públic i la crítica és supernotòria. Perquè només li faltava una senyora tan top per estrenar allò per, pam, despegar. Què passa? Que de cop i volta, doncs, arriba l'estrellato definitiu pel sexy Brahms. I com arriba? Doncs Robert escriu un article a la seva revista proclamant que Brahms és l'homàs. I com ja havíem comentat, era un divulgador i un visionari impressionant. Així que, des d'aquell moment, les ofertes de feina, la fama i l'èxit arriben en un obrir i tancar d'ulls. Què succeeix? Doncs que amb la carrera engegada, la formació completada i ja tot dat i beneït, Brahms se'n torna a casa seva.
Clar. Fins ara, chistecito, t'aviso,
sí. Sí, venga, por favor.
Vas avisada,
eh? Mm-hmm, tengo Val. Miedo.
Perquè fins ara, Clara, Robert i un més, Schumann.
Oh, no. No ha estat mal, la verdad. Oye, és molt intel·lectual aquest chistecito. Ha estat bé.
Humor britànic.
Sí,
no, però ara resten perquè torna a casa seva, eh?
Clar, Val. Torna a casa seva. I tu en aquest punt estaràs pensant, pobra Clara, que es devia quedar feta pols, pobreta,
sí.
No? Doncs possiblement. Però no, qui realment s'assumeix en la més profunda de les depres és en Robert.
Ai!
Sí. La seva malaltia empitjora a saco. Les al·lucinacions tornen multiplicades per tres. Se li comencen a aparèixer àngels,
dimonis
que el persegueixen. Les al·lucinacions auditives es converteixen en una patologia crònica i comença a sentir pitidos constants. A més, per si fora poc, desenvolupa fòbia als metalls, fins al punt de no poder ni tocar res metàl·lic. Vaja, que cada dia és un turment.
Escolta'm que torni Brahms.
Bueno, però no, jo què sé. Tenia també que fer su vida, Brahms.
També és veritat.
Clar. Què passa? Que el pobre Schumann es troba ja fatal, però tan malament que ja no pot més. Sí, fins al punt de tirar-se al riu decidit a acabar amb aquell patiment. Sí. Uns pescadors subsanen aquell intent de suïcidi, però després ja d'aquell episodi i arribats a aquell punt, que es trobava tan malament i que ja s'havia tirat al riu, doncs ell, amb 44 anys i el cap ple de fantasmes, decideix internar-se voluntàriament al psiquiàtric, on pobre home hi va estar durant 2 anys fins al dia de la seva mort. I durant tot aquell temps, la Clara no podia ni visitar el seu marit, perquè, segons els metges, la seva presència l'alterava massa.
Sí.
Així que, com bé has dit tu, evidentment, davant d'aquest dramón, Brahms torna per donar suport al matrimoni.
Que maco. Tens que és una mica música que vuelvo.
Sí, sí no? Ja ho he pensat així. Ahí vengo.
Està molt bé.
Cariño, voy al rescate. Sí. Os voy a salvar.
Però cariño no li ha dit a la carta, eh?
No. Estimada meva del meu cor.
Estimada meva, vinc a abraçar-te.
Sí, vinc a abraçar-te en silenci. Ara. Amb els meus braços. Ai, per favor. Sexy Brahms, estàs a tope. Bueno, no, per favor, que estem en un moment molt dramàtic. Que tenemos a Schumann ingresado viendo demonios.
No.
Mendelssohn apareciéndosele cada 5 minutos. Què passa? Doncs que la vida professional de Clara, per pura necessitat, s'intensifica i es quadriplica. Per què? Perquè ha de ser el sostén de la família.
Clar.
Aleshores feia classes a dojo, gires, concerts. Els nens, pobres nens, s'havien de quedar que si amb els amics, que si familiars. Fins i tot a vegades els havia de deixar cases d'acollida i pensions de monges perquè ella pogués viatjar per anar proporcionant el sostén econòmic per tots. Clar, si ella no viatjava, no cobrava.
És bèstia, això, eh?
Clar, i què fots amb els 8 nens?
No, és així.
El marit ingressat, els... Bueno,
fatal.
No. En definitiva, una època, ja t'ho pots imaginar.
Sí,
dura. I després de tot aquest turment, l'any 1856, després de 14 anys de matrimoni, Clara perd el seu estimat Robert, després d'un comiat quasi exprés, terrorífic, que va permetre al psiquiàtric 2 dies abans de la seva mort, veient que Schumann s'estava deixant morir de gana. No, molt bèstia.
Fatal, eh?
Molt heavy, molt fort.
Estic passant malament, eh?
No, molt fort, perquè dius, no, ven a ver a tu marido, que s'està dejando morir de hambre. Però hasta ahora, bueno, molt bèstia.
Nois estimant profundament,
molt.
Dies abans.
Per això t'ho dic, no, s'estimaven amb bogeria. Brahms a parte, o sigui, és que no pinta res. I mira, et llegiré un fragment que la pròpia Clara va escriure descrivint el tristíssim final del seu marit, que és totalment corporal.
Som-hi.
Diu, em vaig inclinar sobre el cadàver del més tendrament estimat de tots els homes. Tots els meus sentiments es van transformar en reconeixement cap a Déu per haver-lo alliberat del patiment. Quan vaig caure de genolls en la seva habitació, em va semblar que tot ella s'omplia de serenitat, com si un esperit celestial planegés sobre meu. Quan se l'emportaven, he tingut la certesa que ja no era ell, que allò només era un cos, perquè el seu esperit s'havia quedat amb mi i viuria en mi per sempre.
Preciós, això.
Una passada.
És maquíssim.
És una passada. Sí, no? És una passada. I a més aquesta
estic
sensació...
Estic en
sèrio,
eh? M'he mig emocionat i tot.
Sí,
eh?
No, però per això t'ho dic. O sigui, ella tenia la sensació... De, bueno, és que d'igual t'has alliberat d'aquest... Imagina't com devia estar patint aquest home.
Clar.
De dir, vale, per fi estàs alliberat d'aquest patiment, però sento que continues amb mi. Mm-hmm. I en certa forma era així, perquè tenien la música. Te'n recordes que havien iniciat un diari plegats?
Sí.
Tota la seva música estava en ella. Ella transcrivia les peces, les arranjava. Eren un solo ser a través de la música. I em sembla molt maco.
Sí.
És que jo també soc romàntica.
Sí, bueno, sí.
Que vosaltres ara estareu preguntant-vos...
Què?
Què passa con Brahms?
Amic!
Ah, claro!
Calla't!
Què passa con Brahms?
Aquí en queda un de viu.
Claro.
Que bèstia.
Doncs Brahms, després de quedar ella vídua, es va declarar obertament i efectivament ho va fer per carta, així que música de carta, per favor. Diu Clara... Estimadíssima meva, desitjaria poder escriure tan tendrament com t'estimo i dir-te així totes les coses bones que et desitjo. Ets tan infinitament estimada per mi que no puc expressar-ho en paraules.
Maco també, eh?
Hòstia, tu.
Clar.
Que no lo puedo ni decir.
Clar.
Te quiero tan tiernamente que no me sale explicarlo.
Clar, clar, clar.
Però què passa amb ella? Ai, ella, pobreta meva, doncs que estava pobra, doncs amb massa emocions en aquell moment. Clar, imagina't. Per una banda, alleugerida, perquè el patiment del seu gran amor s'havia acabat. Mm-hmm. Però què passa? Que tenia la gran pena més immensa del món per la seva pèrdua. I a més de tot això, junta-li la confusió que li estava generant Brahms.
Clar.
Així que, res, tot plegat era massa complicat.
Sí.
Així que tots dos, després d'aquestes cartes i després de tot això, s'acomiaden a l'estació de tren de Düsseldorf entre llàgrimes. I Clara, després, més tard, quan torna a casa, descriu aquella sensació dient que sentia que havia viscut un segon funeral.
Mare de Déu, pobra dona.
Oh, Dios, és que a mi me parte l'alma.
No, no.
Sí, sí,
escolta'm,
sí, sí.
Que no s'hagi fet una pel·lícula d'això.
S'ha fet.
Sí?
S'ha fet, però en mal.
I hagi guanyat un Òscar.
Sí.
Sí. Aquí hi ha un...
Se n'han fet dues i una d'elles és terrorífica. L'altra és molt recomanable.
Senyor James Cameron. Aquí
sí,
hi ha...
aquí hi ha marro.
Aquí hi ha marro.
Aquí hi ha marro. Perquè, a més, Joan, sí, es despedeixen. Però és que la seva relació es va mantenir durant els 40 anys successius, ai, aquell fatídic comiat a l'estació.
40 anys, eh?
40 anys.
Es diu aviat, això.
Però, alerta cotilleo,
ep,
tots dos van acordar destruir la correspondència,
no,
tu ben juro. O sigui, per sort, una filla de la Clara va convèncer la seva mare perquè no se'n desfés de totes les cartes. I els fragments que us he anat llegint són aquest discret testimoni d'allò que mai sabrem si va ser o no. És que és molt bonic.
És preciós.
És molt bonic.
No, és molt maco.
Perquè més, el cert, Joan, és que Brahms no es va casar mai. Mai a la vida es va casar.
No.
Però el que sí que va fer és continuar compartint escenari amb la seva estimada Clara i, sobretot, ell era el màxim divulgador de l'obra compositiva de Clara Schumann.
Sí.
O sea, vamos, esa es la monda.
Clar.
Esto es amor, esto es amor.
És preciós.
Qüestió, què passa? Doncs que Clara, per la seva part, doncs, continua amb la seva frenètica agenda, que si gires, que si concerts, perquè si ja no tenia prou amb tot plegat que m'ha explicat, ja amb el marit mort, els fills a sobre, l'agenda frenètica, dos dels seus fills moren deixant-la a ella a càrrec de tres nets.
Uh-huh.
O sigui, és que era un no parar.
Sí, 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 sí.
Però ella, venga a seguir. Va fer una labor divulgativa tocant i editant l'obra del seu marit i es va col·locar en un primeríssim lloc com a influencer de la música clàssica de l'època. També es va convertir en la primera dona professora de piano del Conservatori de Frankfurt.
Sí.
I alerta que va seguir dalt dels escenaris fins als 72.
Escolta'm, per l'època...
70... No, i a més estava la pobra feta puré perquè es va quedar en cadira de rodes i a sobre va perdre la vista.
Ai.
I dius, i com continuava tocant esta mujer? Doncs mira, ella, de jovenet a jovenet, allà amb 9-10 anys, va popularitzar tocar sense partitures,
ai,
de tocar de memòria. Així que va seguir allà dalt dels escenaris sense veure un pijo perquè res i ningú la van poder frenar en la seva labor artística. I té unes paraules supermaques, mm-hmm, que va escriure. No deixaré mai el meu art, perquè si ho fes m'ho retrauria eternament. I així va ser literal durant tota la seva vida. Així que esta senyora és lo más,
sí,
és lo más.
Sí, sí, sí.
És lo más. Què passa, doncs, que 4 anys més tard del seu darrer concert, que va ser, per cert, amb obres de Brahms, com o no?
Home.
Però com o no? Clara Schumann va morir a Frankfurt d'un derrame cerebral, deixant un buit gegantí als escenaris, als cors de tots els seus fans i familiars i també, per suposat, en el cor de Johannes Brahms, que mor un any més tard de càncer. Lamentablement, després de la seva mort, el nom de Clara Schumann es va anar desdibuixant. Les seves obres deixen d'interpretar-se completament. Per què? Doncs perquè el seu marit l'eclipsa completament fins l'any 1970. Perquè fins al 1970 cap de les seves composicions es torna a sentir en públic. Però, per sort, poc a poc, ella va recuperant el lloc a la història que li pertoca, i tot i que ella mateixa es va posar en dubte més d'una vegada, i tot i que la història l'ha rellegat a un segon terme, i totes les dificultats que ja en veiem que són infinites, us deixo amb una frase que ella va dir al respecte de la composició, i és: "Composar em dona un gran plaer. No hi ha res que superi l'alegria de la creació, encara que sigui només perquè a través d'ella guanyo hores oblidant-me de mi mateixa."
Ai.
Així que jo... Perdona.
Però quina història.
És la munda. Clar. I a més és que jo em quedo amb aquest aprenentatge, perquè, escolta, si hi ha una cosa que et dona aquest plaer, de, és que està m'hi olvido de mi, lluita, baralla-t'hi i fes-ho i a la porra a todo el mundo.
Clar.
Grande Clara Schumann. Top.
M'he imaginat,
lo más. Lo más.
Sí, sí. Jo ara m'he imaginat una darrera nota de Brahms.
Ai, Dios.
Dient-li, Clara, si abres la nevera y encuentras un melón, acuérdate de tu Brahms, que te quiere mogollón.
Oh, Dios mío.
Maria Broncova, gràcies, eh?
A tu, no hi ha res més romàntic que un meló.
No, és preciós.
Me'n vaig corpresa. Me'n vaig.
Jo crec que per acabar una història d'amor havíem d'acabar-la com Déu mana.
Un literat, un poeta.
Maria, gràcies. Fins la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Fins la setmana vinent.
Radio Estel